Desenes de milers de cotxes ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona en una tarda que ha estat força complicada i amb algun accident. De seguida explicarem com se circula ara mateix. El punt més conflictiu pot ser l'AP7 i el moment demà al matí, quan s'ajunti la sortida de vehicles per Sant Joan amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló. En total, marxaran de l'àrea metropolitana 460.000 vehicles.
O bé utilitzar el transport públic per anar al circuit, que està molt ben dotat en aquests moments el transport públic, i ordenar el flux de trànsit als que hi hagin d'anar amb cotxe.
Catalunya nit. El projecte de l'alcalde Collboni passa perquè Barcelona no tingui pisos turístics. Actualment n'hi ha més de 10.000 que ja no podran renovar la llicència fins que no en quedi cap a finals del 2028.
I que, per tant, amb data novembre del 28, aquests 10.000 pisos passin al mercat o de lloguer o de venda, o que siguin habitats de forma regular pels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.
Hi ha hagut diverses reaccions en contra, des dels que creuen que no és una mesura efectiva fins als que pensen que és excessiva.
L'impacte econòmic que això tindria seria demencial. És el tipus d'allotjament que creix més, perquè és el més preferit per tothom, no? O no vindran a la ciutat de Barcelona o aniran a pisos turístics il·legals.
És una cosa que ja preveu el decret llei que es va aprovar fa uns mesos i que, a més, se situa en la legislatura propera.
Com havia fet abans Vox, avui ha estat el PP qui ha fet festes el president argentí Javier Milei. En concret, Isabel Díaz Ayuso l'ha condecorat amb la medalla de la Comunitat de Madrid.
Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa.
Yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna.
El jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, demana imputar per alta traïció Carles Puigdemont i una desena de persones més, entre les quals Artur Mas o el periodista Carles Porta. El jutge ho justifica amb l'argument que l'amic de l'expresident estava al corrent de tot i va arribar a oferir un compte corrent per rebre diners de Rússia. A la llista d'Aguirre també hi ha l'advocat Gonzalo Boye.
Estamos viendo cómo determinadas personas lo que tratan es, en el fondo, de interferir políticamente desde la judicatura. El juez Aguirre no solo es nefasto para la judicatura, sino para cualquier entendimiento democrático que se quiera plantear.
En Peyu posa en marxa un nou projecte, Pausa, un festival de música alternatiu. Poques persones, a casa seva, a Muntanyola, envoltats de natura, amb actuacions i sopar amb productes de quilòmetre zero.
Els artistes a 2-3 metres, 10, només amb 100 persones al mig del bosc. La meva idea, també, és que les ovelles que tenim en aquell tancat continuïn sent-hi. Ara les estic acostumant, mica en mica, he posat uns altaveus allà i vaig pujant el volum a veure què passa. Hi ha una cosa que no té preu per mi a la vida, que és veure Marina Rossell amb un piano de cua al mig d'un camp, amb 7 o 8 ovelles al seu voltant.
Parlarem amb en Peyu d'aquest nou festival i també d'altres projectes del presentador del Búnquer. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
L'Ajuntament de Barcelona vol tancar els més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat abans del novembre del 2028. L'anunci l'ha fet l'alcalde Jaume Collboni i ha caigut com una galleda d'aigua freda al sector i a l'oposició. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
La data a l'horitzó que s'ha marcat és el 2028. Què passarà fins a aquell moment?
Durant aquest període de transició funcionaran com ara, però aleshores hauran d'aconseguir una nova llicència, segons la regulació que va aprovar la Generalitat l'any passat. Segons l'alcalde, el consistori no facilitarà que puguin aconseguir-la perquè aquests pisos tornin al mercat residencial.
Que Barcelona cessi completament l'activitat d'ús turístic en pisos residencials. Amb data novembre del 28, aquests 10.000 pisos passin al mercat de forma regular pels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.
Però encara vol anar més enllà i en la revisió del Pla Especial d'Allotjaments Turístics, que es diu el PEUAT, proposarà que desaparegui la categoria d'habitatges d'ús turístic.
Carme, hem sentit avui moltes reaccions i la gran majoria negatives.
Sí, mira, per exemple, la del president de l'associació de Partur, Enrique Alcántara, que lamenta que destruirà llocs de treball i espantarà el turisme familiar.
L'impacte econòmic que això tindria seria demencial. Estem parlant de l'eliminació del 40% de tots els llocs de treball que es dediquen al turisme, restauració, comerç, museus i demés. I, per tant, crec que es tracta més d'un anunci més aviat populista per intentar justificar que no hi ha habitatge a la ciutat de Barcelona que una mesura real que la ciutat es pugui permetre.
Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, retreu a Collboni que el seu partit tombés la regulació dels lloguers de temporada.
Obviar els lloguers de temporada. Obviar també que la seva mesura estrella aquest primer any de mandat ha estat desmantellar la reserva de 30% de noves construccions per habitatge protegit. I, en canvi, l'única mesura que fa per garantir el dret a l'habitatge és dir que, si governa l'any que ve, farà una cosa que ja diu la llei. Doncs, sincerament, sembla que vulgui enganyar la gent, però nosaltres no ens enganyen.
L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona està convençuda que la mesura no servirà per alleugerir la crisi de l'habitatge i, per contra, els que sí que estan contents són els veïns d'aquests tipus d'allotjaments que aplaudeixen l'anunci de Collboni perquè puguin ja acabar amb les molèsties provocades per aquest tipus de turisme.
Moltes gràcies, Carme. És un fenomen que no només aquest dels pisos turístics afecta Barcelona, sinó a moltes altres ciutats europees, i això ha portat a la Unió Europea a aprovar recentment un nou marc legal per a lloguers a curt termini. Si demana que plataformes com Airbnb registrin les propietats i verifiquin el compliment de les normes locals. Xavier Vilà.
També se'ls demana guardar informació en una base de dades centralitzada on les autoritats locals puguin controlar on són els apartaments, per quant temps es lloguen i quan es cobra pel lloguer. En aquest context, el cas anunciat per Barcelona té pocs paral·lelismes. El que més s'hi acosta és Nova York, on una nova llei local té com a objectiu eliminar-los. Allà es demana als propietaris que es registrin i es prohibeix el lloguer d'apartaments sencers durant menys de 30 dies quan els propietaris no hi siguin presents. Berlín és un altre cas de madura. Allà hi ha una prohibició generalitzada del lloguer de curta durada en apartaments residencials. Només es pot llogar a curt termini en casos excepcionals. A París, amb més de 40.000 pisos turístics registrats, els propietaris han d'obtenir una llicència turística i complir amb els requisits específics. A més, es limita la quantitat de dies a l'any en què es pot llogar, si bé l'objectiu final és prohibir l'ampliació del parc d'apartaments turístics gestionats per professionals a les zones que es consideren saturades i on els preus del lloguer s'han disparat. I Roma, amb 26.000 pisos turístics, i Amsterdam, amb 8.000, es limita la durada de l'estada en un apartament d'aquest tipus.
Una altra ciutat atractiva per al turisme, cada vegada n'hi ha més, és Girona, i també genera controvèrsia. I d'allà tenim novetats també, perquè s'ha decidit prohibir anar amb bicicleta en tres carrils del barri vell i es reforçarà la senyalització per evitar que les bicicletes circulin contra direcció. Unes mesures que arriben després d'algunes protestes de veïns contra el cicloturisme. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
En els pròxims dies es col·locaran senyalitzacions per indicar el sentit dels principals carrers del barri vell i el Mercadal, i s'informarà de les tres vies on es prohibeix anar amb bicicleta, que són el carrer de Bonaventura, que continua amb el de la Força, i el de l'Argenteria. Les limitacions també afecten els patinets. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, remarca que no volen posar l'èmfasi en la prohibició perquè no són mesures contra la bici.
Per tant, el que proposem és que la gent baixi de la bici i això és la senyalètica que incorporarem. Nosaltres no volem parlar tampoc d'una prohibició, no? Al final tu pots anar amb bici per allà, però en aquell moment has de baixar en aquest espai petit.
Un cop col·locada la nova senyalització, es farà una àmplia campanya informativa i després es començarà a sancionar.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Són les 10 i 10 de la nit. Possiblement tenim molts oients ara mateix que esteu al cotxe escoltant-nos. Molta precaució perquè diversos accidents han complicat aquesta tarda l'operació sortida del cap de setmana llarg de Sant Joan. La via amb més problemes ha estat l'autopista AP7, que ha arribat a acumular 23 quilòmetres de retencions, i de cara a demà Trànsit adverteix que hi pot haver problemes per la coincidència amb el gran premi de Fórmula 1 a Montmeló. Oriol Pujador.
Sí, a les 3 de la tarda ha començat aquest dispositiu de trànsit amb la previsió que surtin fins demà al migdia 460.000 vehicles. A banda de la P7 hi ha hagut problemes també a l'autovia 2 i a la C32. De moment, segons les dades del Servei Català de Trànsit, han sortit una mica menys de 200.000 vehicles i, per tant, s'espera que fins demà al migdia surtin els 260.000 que resten. Davant la coincidència d'aquesta operació sortida i del Gran Premi al circuit de Catalunya, de Barcelona a Catalunya, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat a Catalunya Informació les recomanacions per tots aquells que hagin d'anar al circuit.
O bé utilitzar el transport públic per anar al circuit, que està molt ben dotat en aquests moments el transport públic, amb tren R2, R11 o amb els autocars de les Segalers, i ordenar el flux de trànsit als que hi hagin d'anar amb cotxe. Per tant, els que van al pàrquing A o pàrquing B haurien d'anar per la C-17, i els que van al pàrquing C o pàrquing D haurien d'anar per l'AP-7 i sortir a la sortida 13 de Granollers.
Durant tot el cap de setmana, els Mossos faran 1.100 controls. El Servei Català de Trànsit posarà més un helicòpter en marxa que ha de circular per al llarg de l'autopista AP-7 i multar també conductors infractors. Dilluns s'habilitaran 3 carrils addicionals, 2 a l'AP-7, 1 a la C-32, per mirar d'absorbir el trànsit de retorn a Barcelona.
Molt bé, doncs precaució a les carreteres i precaució també a les platges. Avui ha estat un dia tràgic, si comptem les de Catalunya i les del País Valencià. Aquest migdia han mort ofegades 5 persones. 4 dels ofegaments mortals han passat a les comarques valencianes del Baix Maestrat, la Safor i el Baix Vinalopó, on han tret inconscients de l'aigua 2 homes i 2 dones d'entre 50 i 70 anys. A Catalunya, un home de 77 anys també ha mort ofegat aquest migdia en una platja de Creixell, al Tarragonès. És la segona persona ofegada a la costa catalana des de l'inici de la campanya d'estiu. Tarragona, Ricard Boigas.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut una trucada de part d'un testimoni que ha informat que havien tret de l'aigua una persona inconscient i li havien començat a fer les maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques s'hi ha desplaçat amb 2 unitats terrestres. L'han intentat reanimar de manera infructuosa. A la platja de Creixell no hi ha servei de socorrista fins al 26 de juny i, per tant, no hi havia cap bandera hissada. Tot i això, a les platges de la zona hi havia bandera groga. Protecció Civil fa una crida amb especial atenció a la gent gran a prendre precaucions a les platges. Recomanen el bany acompanyat o amb algú que vigili, sobretot si es tenen patologies prèvies.
Catalunya Nit.
El jutge de Barcelona, que porta la coneguda com a trama russa del procés, demana imputar Carles Puigdemont per alta traïció, una de les excepcions de la llei d'amnistia. El magistrat Joaquín Aguirre ha fet malabars per tirar endavant un cas pel qual ja ha imputat 11 persones, entre les quals Artur Mas, l'advocat Gonzalo Boye i, atenció també, el periodista d'aquesta casa, Carles Porta. Anem a pams, Àlex Giral Robert, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Dèiem que Aguirre ha fet malabars, per què ho podem dir així?
Doncs sí, perquè fa només 3 setmanes l'Audiència de Barcelona li va dir que aturés la instrucció de la causa perquè les pròrrogues que va impulsar des de l'estiu del 23 eren injustificades. Aguirre, però, ha decidit obrir una nova peça separada de l'anterior per esquivar aquest fre. Reconeix, en la resolució que hem conegut avui, que ha hagut de pensar una solució alternativa per saltar-se les ordres de la instància superior perquè el tema, diu, és d'una importància històrica per a la Unió Europea.
Recordem, contra quins polítics mou fitxa el jutge Aguirre.
Sí, a banda de Puigdemont també demana al Suprem que investigui el diputat de Junts Francesc de Dalmases, tots dos aforats. Ara bé, qui ja ha imputat en la seva causa és Artur Mas, l'exconsellera Elsa Artadi, l'exdirigent de Convergència i empresari Víctor Tarradellas i també Josep Lluís Alai, que no és un polític, diguéssim, de primera línia, però sí que va ser la mà dreta de Carles Puigdemont.
La llista d'investigats és més llarga i crida l'atenció sobretot d'un nom, eh?
Doncs sí, perquè s'hi afegeixen aquí empresaris, activistes i periodistes. En total, els imputats pugen a 11, amb noms que criden tant l'atenció com el de Carles Porta, en boca de tothom pel fenomen de la docusèrie de 3CAT, Tor. Sobre ell, remarca el jutge que manté una relació d'amistat íntima amb Puigdemont, que estava al cas de tot i que fins i tot va oferir un compte corrent per rebre diners de Rússia. Recordem que, segons la tesi del magistrat Aguirre, l'entorn de l'expresident es va reunir amb contactes del Kremlin per aconseguir suport diplomàtic, econòmic i militar per assolir la independència de Catalunya.
Hi ha hagut reaccions a tot això?
Poques, però sí, per exemple, l'advocat Gonzalo Boye, que en declaracions a aquesta emissora ha qualificat el moviment d'avui de deliri.
Estamos viendo cómo determinadas personas lo que tratan es, en el fondo, de interferir políticamente desde la judicatura. El juez Aguirre no solo es nefasto para la judicatura, sino para cualquier entendimiento democrático que se quiera plantear.
En aquesta línia, Artur Mas ha emès un comunicat en què parla de retorciment argumental i imaginació febril d'Aguirre. L'expresident diu que el cas Volhov és un intent de torpedinar l'amnistia i des de la Moncloa garanteixen que la causa quedarà emparada en l'amnistia.
Doncs en contrast amb aquesta notícia, l'advocacia de l'Estat que s'ha sumat a demanar l'amnistia per a tots els encausats de l'1 d'octubre.
Sí, això inclou l'aixecament de les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín, Puig i Rovira. Per l'advocat de l'Estat, una de les parts del judici seria excessiu que el magistrat del Suprem, Manuel Marchena, no apliqués la mesura de gràcia a la macrocausa. S'alinea així amb el criteri de la Fiscalia quan desmunta que l'organització del referèndum impliqués enriquiment personal o un perjudici als fons europeus.
Moltes gràcies, Àlex.
A tu.
Javier Milei ha tornat a insinuar que Pedro Sánchez és un corrupte. En la seva nova visita a Espanya, el mandatari argentí Isabel Díaz Ayuso s'han desfet mútuament en elogis i han carregat contra les polítiques socialistes. La presidenta madrilenya li ha lliurat la medalla de la Comunitat de Madrid. I fins allà anem amb Dani Sainz Eaja. Bona nit.
Hola, bona nit. Ayuso i Milei han deixat clara la seva sintonia amb tota mena d'elogis.
Estàs encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Hoy la Argentina está en el mapa internacional, como no se veía desde hace años.
Hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro. Admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube.
També han expressat proximitat política, encara que Ayuso no ha anat tan lluny com un Milei, que ha dit que la justícia social és un monstre aberrant, els impostos un robatori, i que s'ha referit així al que anomena casta socialista.
Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? El que quiere entender que entienda.
On sí ha mencionat explícitament a Pedro Sánchez ha estat per desacreditar-lo com a economista. Ayuso no ha tirat més llenya al foc, però Polseguera ha aixecat una visita que la Moncloa considera una provocació i sobre la qual Feijóo ha evitat pronunciar-se, encara que des del PP l'han justificat. La crisi diplomàtica d'Espanya amb l'Argentina ha fet també declinar la Casa Reial una foto amb Milei i el canceller alemany Olaf Scholz, amb qui s'havia de reunir després, ha cancel·lat una trobada prevista al més alt nivell.
Catalunya nit amb Manel Elias. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping
now. Look what I'm whipping now. This is America. El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la prohibició de portar armes als condemnats per violència de gènere i en l'àmbit familiar i rebutja que això violi la segona esmena de la Constitució nord-americana. La decisió reforça l'administració Biden, defensora de les restriccions, i ens porta en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha sorprès la decisió del Suprem?
Doncs mira, una mica, perquè estem acostumats a que aquest tribunal, que està molt escurat a la dreta, els darrers anys resolgués sempre, sempre a favor dels que defensen tenir més accés a les armes, obrint aquest dret cada vegada més, i per una vegada aquí el restringeixen. A més, el text de la sentència és inusualment contundent en el seu llenguatge. Dona per evident que el govern ha de tenir potestat per retirar el dret a tenir armes a persones condemnades per violència en l'àmbit familiar o amb una ordre d'allunyament, encara que no hi hagi condemna. La decisió no ha estat unànime, ha estat 8-1, però tampoc ha sorprès veure que el jutge Clarence Thomas, polèmic i ultraconservador, ha votat en contra de la resolució. Diu que no es pot donar al govern el poder de retirar el dret constitucional a algú que no té una condemna. Amb tot, avui els defensors del control de les armes han celebrat la decisió, entenen que aquesta decisió evita molts morts, però hem tingut aquesta sentència, ens en queda una altra, de molt important, i que sortirà ja la setmana vinent. S'acaba el curs judicial la setmana vinent i queda la sentència sobre Donald Trump i la seva immunitat. El Tribunal Suprem encara ha de resoldre si Trump té immunitat per tot el que va fer mentre era president i, per tant, si se'l pot jutjar o no per la sala del Capitoli.
Molt bé, doncs ho haurem de seguir. Crec que t'enxampem a l'aeroport, oi?
Sí.
Estàs de tornada ja cap a Catalunya?
La sentència del Suprem de la setmana vinent la veuré des de Barcelona per començar a preparar el Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu.
Molt bé, sí, perquè és el Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, avui és el primer dia de l'estiu, has treballat molt aquesta temporada, t'ho has guanyat, però res, et deixem fer la revella i som-hi, eh?
Això mateix, una mica de revella i a treballar.
Molt bé, doncs bon viatge i et seguirem. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Puja la tensió a l'Àsia Oriental. Corea del Sud anuncia que no descarta subministrar armes a Ucraïna arran del pacte entre Corea del Nord i Rússia signat aquesta setmana, que inclou l'assistència militar mútua en cas d'atac. I la resposta de Rússia ha estat ràpida i clara. Diu que no tolerarà cap xantatge a Pequín. Francesc Canals.
Fins ara, Corea del Sud ha prestat a Ucraïna assistència no letal, per exemple, equipament per a la desactivació de mines. Però el seu conseller de Seguretat Nacional ha dit que Seül es pot plantejar enviar armes a Kiev després que el president rus Vladimir Putin ha firmat aquesta setmana a Pyongyang un acord de defensa mútua amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Rússia adverteix en paraules amenaçadores del mateix president Putin ahir al final de la seva visita a Vietnam.
Pel que fa al subministrament d'armes a la zona de guerra d'Ucraïna, això seria un error greu. Espero que no passi, i si passa, aleshores també prendrem les decisions pertinents, que probablement no agradaran als líders actuals de Corea del Sud.
Seül ha cridat a consultes l'ambaixador rus perquè considera que el tractat de defensa mútua entre Moscou i Pyongyang és una amenaça per a la seva seguretat i li ha advertit que tindrà un impacte negatiu en les relacions bilaterals. El Ministeri d'Afers Estrangers sud-coreà comparteix amb els Estats Units, el seu principal aliat, la preocupació per l'aliança reforçada entre Pyongyang i Moscou. I coincidint amb l'atenció afegida a l'Àsia Oriental per aquesta visita de Putin a Kim Jong-un, Corea del Sud s'implica una mica més, encara que sigui indirectament, en la seguretat a Europa. Varsovia i Seül han anunciat un acord per a la producció a Polònia de 800 tancs amb tecnologia sud-coreana. A Polònia, veïna d'Ucraïna i de Bielorússia, aliada de Moscou, també li interessa la tecnologia sud-coreana en control de fronteres, aplicada en la línia de demarcació que la separa de Corea del Nord.
I ara un d'aquells titulars que sobten, perquè les altes temperatures a l'Aràbia Saudita han causat la mort d'atenció de més d'un miler de pelegrins que anaven a la Meca. Més de la meitat de les víctimes són d'Egipte. La gran majoria hi havien anat sense permís i, per tant, no tenien accés als refugis climàtics per evitar cops de calor. I és que a la Meca, aquesta setmana, han superat els 51 graus. Ignasi Abad.
Sí, cada any 1,8 milions de musulmans d'arreu del món fan el pelegrinatge a la Meca, un dels cinc pilars de l'islam. Tot musulmà ha de fer aquest viatge almenys un cop a la vida, si té els mitjans per fer-ho, i molts, de fet, ho intenten sense els permisos necessaris, i això fa que hi hagi més afluència de la prevista, menys serveis i també menys protecció davant la canícula que hi ha. I la situació desborda totalment les autoritats saudites, com ha explicat aquesta pelegrina procedent del Pakistan.
Una dona estava estesa allà per la calor, no tenia cap familiar i la gent passava de llarg i ningú l'ajudava. Vam demanar seguretat que portessin una ambulància o fessin alguna cosa, però no hi havia cap mena de servei allà.
L'Aràbia Saudita ha informat que ha rebutjat l'accés a la Meca a més de 300.000 persones que no tenien justament aquest permís per accedir-hi. Dels més de 1.100 morts per la canícula, 658 són d'Egipte i d'aquests 630 no tenien l'autorització oficial per fer aquest pelegrinatge.
És realment impactant. Gràcies, Ignasi. I ara anem cap a l'Àfrica.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Nou capítol del Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, es titula "La solució no és venir a Europa, sinó treballar per a una vida millor". Treballar per a una vida millor a l'Àfrica. Avui tenim un títol ja bastant descriptiu. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Parleu de la immigració.
Sí, però no només. Després de tota una temporada parlant majoritàriament de notícies negatives, volíem tancar amb un missatge d'esperança, tancar la temporada. Reflexionem sobre el flux de notícies que venen de l'Àfrica. Només parlem de cops d'estat, de guerres, de naufragis, però hi passen moltes coses positives que també són l'essència de la vida i, de fet, tendim a ignorar-les. Gemma Parellada porta 20 anys de corresponsal a l'Àfrica.
Jo crec que hi ha una gran dosi de racisme. Seguim mirant amb menyspreu i és com un cercle viciós. Ho coneixem poc i tot el que coneixem és negatiu. Per mi té molt vincle amb tota la història colonial. Sempre n'hem sabut molt poc. Anem allà a veure què podem fer pels africans sense que se'ns creu ni tan sols pel cap què podem aprendre, no?
A més, els africans han fet una imatge d'Europa que no és real i per això molts volen venir fins aquí. Bernadette Biyuya és periodista congolesa i ho resumia amb una dita del seu país.
Le tam-tam qui son de l'autre côté de la
muntanya. El tam-tam, que és a l'altra banda de la muntanya, sempre sona millor, per dir que la gent es pensa que al lloc que no coneixes la vida és millor, i en canvi obliden que també hi ha molts problemes. Quan arribes a Europa, passes per l'estació de metro i veus gent que dorm allà i, per exemple, aquestes imatges no arriben a l'Àfrica.
Per aquesta cineasta, que ha presentat una pel·lícula al Festival de Cinema Africà de Barcelona, cada vegada hi ha més africans que creuen que la solució, com deies tu a l'inici, no passa per venir a Europa, sinó per treballar per una vida millor al seu país.
Quim, també has parlat amb africans que sí que van decidir venir cap a Europa.
Sí, n'haguéssim pogut parlar amb molts. Hem triat l'Usman Umar, que és de Ghana, l'Àfrica Occidental. Va voler emigrar cap aquí als 13 anys.
Només creuar a peu al desert de Sahara des de la ciutat Agadez, Níger, fins a Líbia. Vam començar 46 persones. Durant aquestes 3 terribles setmanes, només 6 persones vam arribar a Líbia amb vida.
A la Líbia de Gaddafi va sobreviure 4 anys i va reunir diners per arribar a Mauritània, des d'on va creuar cap a Europa i va deixar de fer molts amics pel camí, que va morir.
El destí final era Catalunya per ell?
Sí. De fet, hi va arribar a Barcelona el 24 de febrer del 2005, però el suplici no s'havia acabat.
Menjant el contenidor. Tenia quasi 18 anys. No sabia llegir ni escriure. Ni al desert de Sahara em vaig sentir tan sol com aquells primers dies a Barcelona. Ningú et mira la cara. Com a mínim al desert tenia 4-5 persones que només amb la mirada tornava una mica l'esperança en la humanitat. 2 mesos vaig estar dormint als carrers.
Va estar de sort perquè, de fet, la Montserrat, la seva mare adoptiva, el va acollir, va aprendre a llegir i escriure, quan va arribar aquí no en sabia ni llegir ni escriure, es va treure 2 carreres universitàries, un postgraduat, ha escrit 2 llibres i ha fundat l'ONG Nasco Feeding Minds, que treballa per evitar que altres compatriotes vulguin venir a Europa jugant-se la vida. El seu germà, de fet, volia venir a Europa, tant sí com no, i va aconseguir que no ho fes i que ara gestioni aquesta ONG a Accra, que és la capital de Ghana, amb 6.000 alumnes amb accés a l'educació digital.
El que més em fa il·lusió és veure que des de 2021 més de 32 persones estan a Accra treballant com a informàtics a través de l'empresa social Nascutech, fundat per mi des de Ghana, amb oficina aquí, per cercar feina per a aquests nois que ho facin la feina des d'allà, sense pujar cap pastera, sense saltar cap valla.
Per ell, la solució de la crisi migratòria no és al mar ni a les fronteres, només l'educació pot transformar l'Àfrica.
They spit on my face, they block our ways, yo.
Quina història, la de l'Usman. Va venir de Ghana. És un país que no en parlem gaire habitualment.
Sí, no en parlem gaire, no en parlem gaire perquè no hi passen coses dolentes, de fet, no? I, de fet, és un dels que té els millors índexs de democràcia del continent. És possible que per això hi funcioni una ONG com la de l'Usman Omar. En altres països no seria tan fàcil. És evident que hi ha països africans sense teixit social o condicions econòmiques que permetin construir res estable, però n'hi ha d'altres que sí. Fem, per exemple, el cas del Senegal. Va estar a punt de caure en un conflicte civil aquesta primavera, però finalment hi va haver una transició pacífica. Nefali Fati, que porta 18 anys a Catalunya, es planteja ara tornar al Senegal.
Hem fet un canvi, però hem d'acompanyar el canvi, sobretot l'organització, la mobilització. Tinc l'objectiu o el projecte de tornar, de parlar, per ajudar el canvi, m'implicar per al canvi.
Clar, si alguns marxen fugint de determinades situacions, si aquesta situació es resol, poden tenir l'opció o el plantejament de voler tornar. No sé si has trobat senegalesos que sí que hagin fet el camí de tornada, també.
Sí, mira, és, per exemple, la Maria Therese Sal va fundar un negoci de sucs naturals a Dakar. Primer va marxar a Bèlgica i després va venir precisament a Barcelona a participar en un programa de la Fundació Provitas que ajuda joves a formar-se per tornar al seu país i obrir negoci. Sentim-la.
Moltíssimes persones aquí diuen que soy loca, ¿por qué me vuelve aquí? Porque, pero cada persona ha su propia idea de vida.
Ja has vist que els seus compatriotes li diuen, però què has fet? Estaves a Europa i has tornat aquí al Senegal. Clar. Però ell ha volgut tornar i fundar aquest negoci de sucs, que sembla que li va molt bé.
Molt bé. És un tast del Mapa Mundi, el fem cada setmana, cada 15 dies, aquí al Catalunya Nit. Els que vulguem viatjar més profundament a Àfrica sense moure'ns dels auriculars, on podem escoltar mira, el Mapa Mundi sencer?
A l'aplicació de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Passen 2 minuts i mig de 2:15 de la nit. L'oli d'oliva passarà a tenir un IVA zero a partir de l'1 de juliol. Ho aprovarà dimarts que ve el Consell de Ministres amb l'objectiu de pal·liar de manera temporal l'increment desbocat del preu, Carme.
Doncs mira, a l'oli ja se li aplica un 5% d'IVA des sí. de fa un any, en lloc d'un 10, però s'ha demostrat insuficient i ara el govern espanyol va una mica més enllà, inclou l'oli en la llista de productes de primera necessitat, com són la llet o la fruita. Sentim la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i l'advertiment que li fa Yolanda Díaz, la ministra de Treball.
Cuando no existan ya las medidas que acompañan el incremento de la inflación por la guerra de Ucrania, el aceite de oliva se va a colocar al mismo precio del IVA súper reducido del 10 al 4%.
Controlemos que esa bajada de IVA sea real y que no repercuta en el consumidor y en la consumidora.
A Facua ja salten les alarmes. L'Associació de Consumidors tem que aquesta rebaixa provoqui noves pujades de preus al sector. Rubén Sánchez n'és el portaveu.
Pretende maquillar la inacción del gobierno frente a las enormes subidas que se han producido de manera ilegal a lo largo del último año y medio en los márgenes del aceite de oliva. Y el dato es absolutamente demoledor. En los supermercados está subiendo a un ritmo tal que llega a ser de casi el triple de la subida en origen en el último año y medio.
I la patronal de les empreses distribuïdores de Catalunya, la SEDAC, conega rotundament. El seu secretari general és Roger Gaspa.
Nosaltres sempre s'ha aplicat correctament i en cap cas era absolutament fals el que algú vol fer creure que és que aquestes rebaixes serveixen per inflar els marges. És rotundament fals i les dades científiques així ho diuen, vull dir, així ho demostren.
La Moncloa no ha concretat fins quan durarà aquesta mesura excepcional, però saps quan suposarà d'estalvi aquesta rebaixa?
No, quan?
Doncs mira, com a mig euro per ampolla.
De litre.
De litre. Bueno, mig euro.
Benvingut serà si s'acaba realment notant.
Clar, si sumes, s'acabarà notant. Segur però sí. D'entrada... No sí, sembla sí. Una gran rebaixa.
No, i el que està clar és que els preus no tornaran a com estava l'oli fa un temps, això segur, com a mínim trigarà. Moltíssimes gràcies, Carme.
Bona nit.
Ara fem una pausa per la publicitat i quan tornem, molta música de Paul McCartney, però també ens emportarà, per exemple, el Peyo amb una nova proposta que ens explica de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a peretarrés.org.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
El fenomen Paul McCartney persisteix. Ha esgotat en una hora totes les entrades per als dos concerts del desembre a Madrid. 30.000 persones, per tant, ja tenen la seva entrada per al Wizzing Center. Sergi Molero.
McCartney interpretarà temes de totes les seves èpoques, així es podran escoltar tant cançons de la seva etapa en solitari com dels seus discos amb Wings i, evidentment, dels Beatles. La gira la va iniciar el 2022 amb 16 grans concerts als Estats Units, culminats al Festival de Glastonbury al Regne Unit i l'any passat va passar per Austràlia, Mèxic i el Brasil. Aquest any toca Europa, però no passarà per Catalunya.
Molt bé, doncs ara canviem d'estil musical. La història de la discogràfica Max Music és un relat d'ambició i de lluita de poder amb elements que encaixen en una pel·lícula dels germans Coen. Dimarts s'estrena al Sense Ficció de TV3 el documental Megamix Brutal, que parla dels discos recopilatoris Max Mix que van arrasar a la dècada dels 80 i els 90. Marc Ruiz.
Dirigit per Rafael Zarcos, Megamix Brutal és una docusèrie de 3 capítols que explica com els fundadors de Max Music, Ricardo Campoy i Miquel Degà, van passar de tenir un despatx minúscul a vendre 2 milions milions de discos declarats i superar les vendes de Julio Iglesias. Els Max Mix eren recopilatoris amb mescles d'èxits d'Italo Disco i el documental mostra com subornaven els directius de les ràdios perquè punxessin les seves cançons o com explotaven els DJs amb jornades de 15 o 20 hores diàries. El músic i productor Jordi Cubino, actual director musical d'Eufòria i autor de cançons com Dolce Vita, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio com feien malabarismes per no pagar-li els royalties que li devien.
Socis en el doctor em deia, tu has venut del Max Mix 1,5 milió de còpies, per exemple, i ells pagaven royalties per 600.000. I jo deia, i l'altre que falta on està? I aleshores em deia, se trien el puro i diu, no, és que això és que es gai, s'ha equivocat.
Al final d'aquesta història d'èxit, poder, corrupció i enfrontaments inclou un segrest que va acabar malament. De Los Arcos explica que calia trobar un to fort del que és habitual.
Vam estar donant-li voltes a com podíem fer per aconseguir aquest to a més una mica Hermanos Cohen, que fos seriós, però a la vegada tingués un moment d'humor i que a més fos una mica grotesco també, i va sortir la idea aquesta, que ells participessin de la seva pròpia història, fent d'ells mateixos, interactuant amb els avatars de quan eren joves.
Megamics Brutal s'estrenarà dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Nerviosisme i fort, els equips que organitzen el Sonar, el Primavera Sound, el Cruïlla, el Grec, perquè entren al mapa de festivals de música i arts diverses amb una energia inusitada, les Cabres d'en Peyu. Neix Pausa, el festival del Corral a Muntanyola.
Quan la jurma em ve buscant amb teies, forques i garrots, vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu.
Peyu, bona nit.
Bona nit, quin plaer començar amb aquesta cançó, que és de la, de, en el top 3 de les meves cançons
sí,
preferides.
Sí, boníssima, estem d'acord.
És espectacular.
Sí. Tu tens una bèstia dintre teu que no et deixa parar.
No sé què és, una mena d'inquietud per fer coses. Dormo poc, però perquè no sé dormir, quan fa molta sona estic dormint, penso, bueno, ja ho hem fet, això, anem per una altra cosa.
Ja tu et lleves ja nerviós, eh?
Bueno, no, nerviós no, perquè realment sóc molt tranquil, eh? Em costa molt que m'atabali per alguna cosa, que em posi nerviós, però sí que sóc de tarannà actiu, m'agrada fer coses.
Molt bé. Després entrarem en el cartell.
Sí.
Però jo anomenava una sèrie de festivals al principi, ara en neix una altra que voldria ser l'alternativa a tot això.
Bueno, no el posaríem dins del mateix cistell que els altres, perquè el Pausa neix precisament com el títol indica, per ser una pausa davant de tota aquesta bestiesa de ritme que portem en aquesta societat, on no parem atenció a res, on passem pels llocs sense parar-hi massa atenció, no? I els grans festivals normalment, doncs, acumulen molta gent en un descampat que podria ser un descampat a Barcelona o podria ser un descampat
als Monegros.
Els Monegros. I la gent que passen per allà l'endemà saben qui hi havia a l'escenari, un tant per cent de gent, perquè n'hi ha alguns que n'hi ha això, i no saben exactament on han sigut, no? La vocació que tenim nosaltres amb aquest festival és que la gent vingui a Osona, que descobreixin una sèrie de coses, una manera de fer, una manera d'entendre el sector primari, d'entendre la cultura, explicar-los el projecte que tenim allà nosaltres amb les Cabres, ensenyar productes de diferents productors de la comarca, donar-los a conèixer. Hi ha altres artesans, per exemple, la gent podrà agafar una manta de pícnic i seure al mig del bosc a prendre's el sopar amb unes mantes que han confeccionat una gent que es diuen Tutoke, que són artesans de Muntanyola, del mateix poble, que avui m'han donat precisament les primeres mantes que ja han fet i són espectaculars.
Tot el que pots ho fas a casa teva, eh?
A mi m'agrada molt i em ve molt de gust donar l'oportunitat, ja que jo tinc l'altaveu, de que gent que considero que fa coses ben parides i que s'ho mereixen i que, bueno, que no tenen aquesta capacitat de poder sortir als mitjans, doncs això, no? Aquests artesans de Muntanyola que tinguin l'oportunitat d'ensenyar-se a la pastisseria Serra, que hi posaran el pa i les postres en el sopar del festival, bueno, petits productors de la comarca, si els hi pots donar un cop de mà, prefereixo beneficiar-los a ells que no pas a multinacionals que no conec de res.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps.
Potser faig pinta.
Aquesta també l'hem triat bé, no?
Home, és que algun dia m'havien preguntat en quin criteri vas escollir el cartell del festival, tipo, el que m'agrada a mi, bàsicament.
Doncs anem al cartell. Bueno, el primer que hem de dir és que el Peyu hi serà cada dia, no? Perquè
jo hi seré cada dia. Perquè
potser mous tu més gent que tots ells junts, no ho sé, però entre
no,
tots ho feu bé.
No,
tots ho feu bé.
No, jo hi seré cada dia perquè em ve molt de gust, perquè al final això ho hem fet perquè ens venia de gust. Jo i la meva gent, diguéssim, la gent de la meva productora, la meva xicota que està al Corral de les Cabres, ens venia molt de gust, va sortir l'oportunitat de poder-ho fer i per això ho hem tirat endavant. Ho dic perquè hi ha gent que va, com sempre, a Catalunya passa molt, ara quines ganes de fer més diners i de... Si volgués fer més diners, segurament no hagués muntat aquesta bestiesa i prèviament ja no hagués muntat un negoci de formatge de cabra, que qualsevol que sàpiga què va al sector primari sap que no et pots fer milionari.
Com has fet el cartell? Ja dius, els que m'agraden a mi...
Sí, bàsicament per afinitat, perquè em venia de gust això, gent que, amb qui he anat coincidint al llarg de la vida i que crec que fan coses molt, molt xules, no? I bueno, també hi ha algun petit descobriment, com els Impro Site Story, que els vaig descobrir a la gala dels Premis de Teatre de Barcelona, que ens van donar un premi del millor espectacle d'humor amb l'Il·lusionista, i llavors els vaig veure actuar allà i dic, hòstia, aquesta gent són molt xulos, i els vam convidar també a venir, van dir que sí. El Guillem Albà també, que fa molts anys que anem coincidint. Bueno, hem triat una mica gent amb qui sentíem afinitat. La Laura Marçal, perquè bueno, fa dansa i és osonenca, i era, bueno, hem de posar algun producte de la terra també, d'Osona.
Doncs tindrem cada divendres, començant per divendres que ve, 28 de juny,
sí,
comença el Pausa, i cada divendres hi ha un concert i algun d'aquests espectacles que deies. En concert tenim els Catarres, Obeses, Quimi Portet, Marina Rosell, que està sonant ara, i l'Albert Pla.
Albert
Pla. Cada divendres un concert i una actuació i un sopar amb productes de la terra, eh?
Correcte. La gràcia és que la gent arriba allà i encara ens descuidem una cosa, que jo el dono la benvinguda, però automàticament el primer que dona el tret de sortida és una exhibició amb el gos pastor que fa la meva xicota, que per mi és el més guai del...
Ah, sí?
Home, és molt divertit veure com treballa el gos. Nosaltres tenim un petit ramat d'unes 8-10 ovelles que només les fem servir per entrenar els gossos per llavors sortir a pasturar amb les cabres, i, ostres, són cotxes teledirigits, aquells gossos, és espectacular.
Ja ho tens tot venut o encara podem dir la gent que poden entrar a una web, comprar entrades?
Encara poden entrar al corral.cat i queden algunes entrades. Els dos primers dies, el segon està exhaurit, el primer, que és el dels Catarres, crec que també, o si no, quedaran un parell d'entrades, i els altres tres dies, que queden una mica més enllà, encara queda alguna cosa.
O sigui, a partir del 12 de juliol, que tenim Quimi Portet, Marina Rosell, Albert Pla...
Sí.
Això encara estem a temps. A quan van les entrades?
Les entrades valen 93,50 i inclouen això, les dues actuacions, el sopar, l'exhibició amb el gos pastor, i pagues una mica també l'exclusiva de veure l'Albert Pla al mig del bosc, només amb 100 persones, perquè el públic és reduït, una mica també amb la filosofia de no causar molt impacte en el lloc on es fa, no?
Tu saps com és la gent, que algú estarà intentant, i si em porto l'entrepà poden treure allà un paquet amb una M grossa, els que vinguin de Barcelona. Barcelona, no, ho tindríem per 70? O
no, perquè per mi l'excusa de portar-los allà principalment és el sopar, que descobreixin els productors osonencs. Llavors, si li traiem el sopar, el festival perd tot el sentit.
Dintre de bosc el meu amor m'espera. Dintre del bosc el meu
el luxe, deies, d'allà al bosc amb l'Albert Pla i pum, la cançó, veus com anem aquí de...
Està clavat.
Està tot aquí quadriculat. La idea és que sigui un festival fixe o què?
Sí, tot i que ens està costant un esforç immens tirar-lo endavant, i veurem si l'any que ve tenim la capacitat de poder-ho fer. La meva idea seria que sí, perquè, ostres, crec que podem oferir unes nits molt màgiques que no conto que es donguin a gaires altres llocs de Catalunya. Tenim unes vistes privilegiades sobre la plana de Vic. Nosaltres estem a Muntanyola, a 1.000 metres d'altura, i veus tota la plana de nit il·luminada a baix, i això, tenir els artistes a 2-3 metres teu, només amb 100 persones al mig del bosc. La meva idea, també, és que les ovelles que tenim en aquell tancat continuïn sent-hi. Ara les estic acostumant, mica en mica, he posat uns altaveus allà i vaig pujant el volum, a veure què passa. De moment es queden allà, remuguen bé. Tinc temps d'aquí fins la setmana que ve per veure si el volum que tocarà no s'espanten.
Poden fer els coros perfectament de l'Albert Pla, per exemple.
És que, bueno, sí, sí. Jo, hi ha una cosa que no té preu per mi a la vida, que és veure Marina Rossell amb un piano de cua al mig d'un camp, amb 7 o 8 ovelles al seu voltant. No sé què pot passar, no sé quina hora acabarà el concert.
És veritat, això, des del Canet Rock no hi havia tanta expectació per un festival de música catalana. Bé, doncs tenim un nou festival, pausa, a partir de divendres que ve, del 28 de juny, però tens moltes altres coses entre mans.
Bastantes.
L'Il·lusionista, que ho dies abans, segueixes amb segona temporada?
Fem una segona temporada fora de Barcelona, que és una experiència que vam provar el passat mes de gener, febrer i març, de convidar la gent a que vinguessin a teatre a la comarca d'Osona, i amb les entrades tenien descomptes a diferents activitats culturals de la comarca, allotjaments, restaurants, i va funcionar molt bé, vam exaurir entrades. I repetim l'experiència octubre, novembre i desembre, tornarem a ser al Teatre de Call d'Atenes amb l'Il·lusionista, i segurament serà l'última oportunitat per veure-ho, perquè ja fa un parell o tres d'anys que l'estem girant i acabarem l'espectacle.
Natura Sàvia...
Torna.
Sí. Això és notícia, també.
Sí, estem molt contents, portem bastant temps treballant-hi. Bueno, i ha costat molt aconseguir una segona temporada. La primera temporada és del 2018. Hi ha gent que ja no sap ni que existeixi aquell programa. I ara, 5 anys després, gairebé 6, hem aconseguit fer una segona temporada, i a més estic molt content perquè... Bueno, li hem donat una volta, sobretot a la part d'entreteniment, a la part on sortíem l'Albert Pla, el Quimi Portet i jo, analitzant una mica el que apreníem dels animals. Tot allò ho hem convertit en una mena de sèrie de ficció que passa en un entorn universitari on fem classes de biologia. I estic molt content també perquè... Bueno, estem pedalant com un contracorrent, intentant fer coses a la tele que ja no es fan, no? Uns productes com molt cuidats, d'humor surrealista, que és com que ja no està de moda, i crec que ens en sortirem, perquè estic molt content del rodatge com ha anat.
I el Búnquer, per quina temporada passem?
Doncs el Búnquer, hem renovat la 5a temporada, hi haurà 5a temporada... probablement sigui l'última, però això no sé si m'ho deixen dir a la casa, però per energies meves i tot, i de l'equip, i perquè jo sóc del tarannà que els formats s'esgoten, crec que serà l'última, però vaja, no m'ho feu dir molt alt.
Els formats s'esgoten, però el Peyu no, o sigui que no. En Búnquer o amb el que sigui, segur que seguirem.
Segur que sí, és això, és que la gent quan s'acaba, oh, per què veu acabar Brico Heroes? Bueno, si no s'hagués acabat Brico Heroes, igual no haguéssim pogut fer el Búnquer, igual no hagués tingut temps de fer una segona temporada de Natura Sàvia. Has de deixar de fer coses per inventar-ne de noves.
Molt bé. Peyu, la Natura Sàvia,
sí,
i la fauna humana també n'hi ha de savis, i tu n'ets,
sí,
un.
Gràcies.
Gràcies per venir al Catalunya Nit.
Gràcies per convidar-me.
Que vagi molt bé el festival.
Merci.
Som 3CAT.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits, admirades a tot el món. Saben innovar, són decidides, brillants i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ni revetlla de Sant Joan, ni anar a la platja, no podem fer res fins que no resolguem un tema que tenim obert des de dilluns, que és la vinyeta de la Flavita Banana d'aquesta setmana. Flavita, bona nit, com estàs?
Hola, molt bona nit, superbé.
A veure, teníem una monja demanant un gelat o no demanant-lo, no ho sé, li oferien un gelat de dues boles i ella està com una mica així dient no, no, això no. Bueno, no sé què ha de dir, com ho plantegem.
Jo ni idea. Jo vaig ser, aquest cop ha estat preguntant a amics, digue'm un personatge, digue'm un lloc, digue'm tal, i ho he juntat tot.
Ah, que bo.
O sigui que, de veritat, no tenia ni idea cap on aniria ni tal.
Ah, doncs ha quedat ben lligat.
Sí. I no, superbé, les respostes i tot, i a més, per molts canals, llavors m'agrada. Veig que la gent participa.
Això és bonic. Quines t'han convençut més?
Doncs tinc finalista i guanyador. Et dic que finalista és la Rosa, que va dir a la monja: no, gràcies, estic d'operació biquini.
Molt bé, és bona.
Aquesta m'ha agradat molt, sí.
Molt bé, doncs Rosa, has acaronat la victòria. Gairebé la tenies allà. Aquesta vinyeta la començaves a tocar, però se t'ha escapat per molt poquet. L'original anirà a parar una altra persona, que és...
És en Marc Siles, que li fa dir a la monja: no és per mi, me l'emboliques de regal.
Ah, està bé, sí. També és
i m'ha agradat perquè obvia totalment el fet que ella sigui una monja. Sí. No? Todos somos monjas.
Exacte.
I sí, el fet que faci que el demani per embolicar m'ha fet riure, m'ha agradat molt.
Sí, perquè això obre la hipòtesi de dissimular una mica, no, que no és per mi, no me'l pensis, o potser és un regal de veritat, qui sap.
Sí, no, i a més és una frase que a mi m'agrada dir molt, de me l'emboliques per regal o me l'emporto posat, no? A una llibreria i que et diguin: vols una bossa? I no, me l'emporto posat. Per exemple,
clar,
jugar amb això.
Molt
llavors,
bé,
doncs, mira, el Marc no sé si ho sabia, però...
Doncs el Marc té... Sí, també li embolicarem, va. Li embolicarem com a la monja.
Exacte.
En aquest cas, la vinyeta, l'original de la Flavita, amb la seva inscripció. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres igualment.
Amb música així podríem anar fins a la fi del món. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria i com ens pinta el temps per aquest cap de setmana llarg, que avui hi ha molta gent pendent d'això, eh?
Sí, mira, he triat aquesta cançó del Billie Holiday que es diu Sun Showers, doncs una miqueta perquè hi haurà una mica de tot. Tindrem sol, per tant serà un cap de setmana força estable, però també tindrem alguns ruixats. I per tant el que deies tu, aquest cap de setmana molt pendents del cel, de la revetlla, del dia de Sant Joan. Així, ràpidament, dissabte, estabilitat al matí i algun ruixat de tarda cap al nord-est. Diumenge, a primera hora, pot ploure a la costa central, primera hora del matí, a la tarda cap a l'interior, però a la revetlla, és a dir, al vespre, sí, tots aquests ruixats haurien d'haver marxat. Per tant, tindrem una revetlla estable, però amb unes temperatures una mica més baixes. Per tant, no tindrem una revetlla molt càlida. Cap al Pirineu, 10-15 graus, a la costa 19-20, per tant, estabilitat, però no unes temperatures d'estiu-estiu. I el dia de Sant Joan, no?, pels que tinguin el cap de setmana llarg, doncs tindrem sol al matí i també algun ruixat de tarda. Per tant, en conjunt, de molt bon aprofitar, però amb aquests petits matisos.
Sí, jo crec que la majoria d'oients firmen, eh?
Sí, jo crec que sí.
Molt bé, doncs que tinguis molt bona revetlla, bona nit.
Igualment,
i bon cap de setmana.
Bona nit.
Aquesta setmana ens ha acompanyat a la sortida Future Islands amb aquest tema Seasons, estacions. I tanquem aquest primer dia d'estiu amb una persona molt satisfeta de la feina que fa. Que tinguis molt bon cap de setmana i, si pot ser llarg, millor.
Hola, bona nit. Soy Pachi Larrea, de Pachi Larrea Pastelería en Castelldefels. Este año estamos especialmente contentos en esta época porque hemos ganado el premio a la mejor coca tradicional de San Juan. Nuestra coca se caracteriza especialmente por llevar ralladura de naranja, agua de azahar, vainilla, entre otros ingredientes, pero sobre todo estos aromas que nos gustan mucho entre naranja y vainilla. Estamos ya con la producción y con los encargos, a tope con todo el equipo. Y bueno, ya quedan pocas horas, pocos días para esa noche tan mágica que es San Juan. Y nada, muchas gracias y buena noche.